Moltes vegades a la ràdio diem que tot és mentida i que el producte que acaba sortint en antena al final té poca cosa a veure amb el que està passant a l'estudi en realitat. Però la ràdio, sobretot, el que és veritat. I, per tant, ara us explicarem la veritat. Avui al suplement volíem començar l'any explicant que hem parlat amb un dels jugadors de l'NBA del moment, en Ricky Rubio, perquè el seu aterratge als Cleveland Cavaliers havia transformat l'equip que s'havia situat com una de les revelacions de la temporada. Una trajectòria, però, que ha quedat truncada aquesta setmana després de la lesió als lligaments del genoll esquerre, que, si no canvia res, farà que Ricky Rubio no pugui tornar a jugar a bàsquet el que queda de temporada. L'entrevista que ara sentireu la vam gravar dimarts passat a la tarda, o sigui, quan faltaven poques hores perquè es lesionés. Òbviament, llavors no ho podíem saber, però com que és una entrevista en què, sobretot, parlem de la persona, dels seus problemes, de la salut mental, de la depressió que va patir i de com l'ha superat, i no parlem gaire de bàsquet, doncs hem decidit mantenir aquesta entrevista, hem decidit emetre-la, també parlant amb l'entorn del jugador. I, per tant, ara, al suplement, Ricky Rubio.
The shot clock off by Rubio!
Ricky Rubio, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns als micròfons del suplement. Tu no ets dels que torna a casa per Nadal. De fet, ara mateix ets a Cleveland, ets a Ohio, oi?
Sí, bueno, ara a New Orleans, però porto ja 11 anys a la Lliga, així que 11 Nadals sense passar-los a casa.
I com és això de celebrar el Nadal als Estats Units?
Bueno, per sort, molts cops ve la meva família i al final casa és on tens la família, no? Sí que és veritat que no pot venir tota la família i es troba a faltar. Però bueno, aquí als Estats Units es celebra també bastant els Nadals, d'una forma o tradicions una mica diferent, però en general el dia 24 no hi ha partits NBA, això ajuda a poder fer el sopar sempre quan estiguis a casa, perquè el 25 sí que hi ha partits i si et toca fora, doncs els passes a fora, no? M'ha passat un parell de cops.
Dius que casa és on tens la família, en el teu cas, venen als Estats Units per Nadal. Aquest any, a més, amb un nou fitxatge a Cal Rubio, perquè és el teu primer Nadal com a pare, no sé com ha anat l'experiència.
Sí, bueno, ara ja té quasi 2 anys, el primer any només tenia 10 mesos i no ho va notar, però bueno, aquests sí que han sigut els primers Nadals on ja han pogut obrir regals i molt bé, al final és molta felicitat amb els nens a casa, doncs és un altre tipus de Nadal i molt més divertit, no, en aquest sentit.
Dius obrir regals, no sé si a Nova Orleans o a Cleveland hi arriba el tió o hi passa el Pare Noel o hi ha alguna altra tradició?
Tenim un cagatió, tenim el Pare Noel, i aquestes són les dues tradicions que farem aquí.
Ja saps que una de les tradicions també a aquestes dates a Catalunya i especialment als mitjans públics és la marató de TV3 i Catalunya Ràdio que vam fer fa uns dies, aquest any dedicada a la salut mental. Tu l'any passat hi vas participar. Aquest any vam veure alguns esportistes com Andrés Iniesta, Àlex Abrines, Àlex Márquez, parlant doncs, de com havien portat la pressió que implica ser esportista d'elit. Tu tens una experiència també amb el tema de la salut mental, amb la depressió que vas passar arran de la mort de la teva mare el 2016. Com se supera una situació d'aquest tipus?
No hi ha un llibre que digui se supera així, no? Cadascú passa de la forma que sap i que pot, i al final sí que pots rebre ajuda i pots demanar ajuda i consell, però un ho té que passar. Ho té que passar de la forma que un entén que ho ha de passar. A vegades ens equivoquem i amb l'ajuda també dels companys, dels amics, de família i de professionals, un ho supera, no?
Tu vas decidir fer-ho públic, vas decidir explicar-ho. Clar, no és el mateix per una persona normal i corrent explicar-ho al seu entorn que per algú de la teva projecció pública. No sé si tu vas pensar molt abans d'explicar que havies patit aquesta depressió o que vas pensar que també parlar-ne i que ho fessis tu podia servir perquè molta altra gent pogués entendre que li podia estar passant una cosa similar.
Sí, a mi em va costar força i la veritat és que com a persona sóc una persona callada, que no m'agrada explicar les coses, que m'ho quedo tot per mi. I bueno, vaig veure que altres companys, com per exemple tinc un altre cop, el Kevin Love, va obrir-se i va poder ajudar altra gent. Jo amb Players Tribune, que és una entrevista on el jugador decideix de què parlar i controla una mica quin és el missatge, vam fer una entrevista sobre això i vaig tardar un any a provar-la perquè no estava molt segur si ho volia explicar o no estava molt segur si volia que sortís a la llum, però finalment per això, no? Perquè vaig veure que podia ajudar altra gent, vaig veure que podia ser un exemple per persones que ho estaven passant també malament i em va ajudar a donar l'impuls definitiu a explicar-ho, no?
I aquesta carta molt emotiva on explicaves també els trajectes amb la teva mare cap a la clínica Mayo i com veu passar tot aquest procés, on qualsevol que hagi tingut una vivència similar s'hi pot sentir absolutament identificat, però clar, moltes vegades parlem de la malaltia, també en parlem en termes de lluita, però no parlem del que passa després. A tu què t'ha ajudat?
Uf, al final trobar-me a mi mateix. Hi ha moments que perds una mica qui ets, quin sentit té tot, no? I trobar-me una mica a mi mateix amb les coses que m'agraden, no? Doncs des de fer llistes a coses que em fan feliç i recordar-les, d'anar-les fent sovint, des de parlar sobretot o obrir-me més amb el meu cercle més íntim, trobar coses que em motivin i trobar coses que realment m'ajudin a tirar endavant. Hi ha moltes coses, no? I sobretot és això, trobar-se un mateix.
Una de les maneres que has trobat tu, no només de trobar-te tu mateix, sinó, si m'ho permets, suposo que també de trobar la teva mare o d'honrar la seva memòria, és la fundació que porta el teu nom i que té una part dedicada a aquesta rehabilitació terapèutica per nens i adolescents de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Explica'ns una mica aquest projecte. Crec que és una promesa que tu vas fer-li a la teva mare, que anés com anés la seva malaltia, que tu posaries el teu granet de sorra perquè gent que està patint el càncer el pugui viure d'una manera el màxim de digna possible.
Sí, des que vaig començar a jugar a bàsquet, més o menys, que, per exemple, els Nadals és una de les coses més maques que fèiem amb els equips, era, sobretot professionals, era anar a visitar hospitals i entregar regals, no? I això m'omplia moltíssim, no? I des de llavors doncs, m'agradava molt ajudar amb temes benèfics dintre l'equip, no? I, bueno, per desgràcia, el càncer va entrar a la meva vida, en aquest sentit, a través de la meva mare, i jo tenia pensat obrir una fundació quan acabés de jugar, no? I vaig veure que, bueno, primer no hi havia molt de temps, que les coses s'havien de fer ja quan tinguessis l'oportunitat, i segon, em va donar un motiu amb molt de pes i que lluitaria fins al final, no? I era això, no? A través del nom o de la persona pública, poder arribar i ajudar molta gent, no? I obrir una fundació. Vaig tardar uns 2 anys en posar-ho tot en marxa, no volia fer-ho de qualsevol manera, fer les coses bé, i una de les promeses que li vaig fer és que la fundació tindria com un dels objectius ajudar gent, pacients amb càncer, però també totes les famílies que envolten això, no? Perquè ella se sentia molt identificada quan anàvem a hospitals o quan anàvem amb altra gent que havia patit la malaltia i volia ajudar-los, no? Nosaltres havíem tingut la sort de poder, pues, des de portar-la als Estats Units, portar-la als millors tractaments, però hi ha gent que no pot, no? Hi ha gent que, per desgràcia, doncs, no pot arribar als millors tractaments possibles i això feia que ella sentís malament, no? En aquest sentit, perquè jo puc i els altres no. Llavors, la promesa va ser que ajudaríem i des de llavors, des del 2018 que va obrir la fundació, ara quasi, bueno, més de 3 anys, portem molts projectes i ens unim a hospitals, ens unim a altres projectes, perquè jo sempre he dit, no?, que al final la fundació no va sola, va agafada de la mà de molts altres persones, tant públiques com no públiques, institucions, altres fundacions, totes de la mà per un mateix objectiu, no?, que és ajudar. I des de llavors estem en diferents hospitals, des de Can Ruti estem obrint una sala, a Vall d'Hebron hem fet molts projectes i un projecte molt, molt interessant on obrim un centre de rehabilitació per als nens i nenes que tenen càncer i que, bueno, han perdut una cama o que tenen que fer rehabilitació. I són projectes macos, interessants i que omplen molt.
Has explicat, doncs, la teva experiència amb la depressió arran de la mort de la teva mare, però també hi ha molts esportistes d'elit que sense un detonant tan concret i, si m'ho permets, tan bèstia com el teu, també els últims anys estan fent el pas d'obrir-se i d'explicar, doncs, que l'esport d'elit, la pressió, acaba fent la seva empremta. No sé si un món tan exigent com la NBA té alguna mena de programa per ajudar en aquest sentit, si hi ha algun tipus de suport pels jugadors, si està evolucionant o si encara hi ha massa gent desemparada, perquè hi ha una part fosca de la NBA i de qualsevol competició d'aquesta exigència, no?
Tothom té pressió, però sí que és veritat que quan estàs a un nivell professional tens el foc constant i a vegades sembla que no puguis escapar, no? Però al final problemes mentals crec que els té tothom i és com els trampegem i com els sabem solucionar. Tard o d'hora a tothom hi arriba i és qüestió de veure com reaccionem i com afrontem aquest problema, no? Des de la Lliga sí que l'associació de jugadors doncs, té una línia on pots explicar els teus problemes, pots trucar i pots demanar ajuda i això crec que últimament està sent menys tabú i ajuda moltíssim a molta gent a donar el pas endavant, perquè a vegades ens pensem que som els únics que ens passa això i quan ens obrim veiem que hi ha molta més gent passant per el mateix, no? Però com no ens ho expliquem, semblem que tinguem que tenir una curassa, no? Ja que tot funciona i tot va bé i te portes en fora, tot és molt maco, no? Però quan estàs sol a l'habitació, sobretot nosaltres viatgem moltíssim, no? I passes moltes hores a una habitació i ara encara més amb el tema de la pandèmia que recomanen doncs, no sortir, no anar a cap restaurant, que això ajudava molt a treure una mica el cap de lo que és la competició. Passes moltes hores sol a l'habitació i és quan el cap realment li dona més voltes a tots els problemes, no? I al final Kevin Love va fer un vídeo molt explícit, no? Fa poc, que era que agafava al matí una tassa de cafè, prenia la tassa de cafè i era, ostres, el cafè està mal, està dolent, és que jo l'he fet mal. Llavors començaven els pensaments i acabava amb un pensament de dir és que sóc un desastre. Llavors és una roda que els pensaments ens van posant en aquesta bola de neu i que si no saps com aturar-la per eines que et van donant professionals de dir, vale, el cafè està malament, però no és culpa meva, no? O potser sí i intentem-ho solucionar, no? No hi ha problemes però ens els creem nosaltres amb els propis pensaments, no? I això hem de ser molt conscients.
Això que expliques, Ricky, o aquest mateix vídeo que cites del Kevin Love, si m'ho permets, contrasta una mica amb això que deia fa uns dies l'entrenador del Barça, Jesse Gavicius, que deia que els rics no es podien queixar, que els rics no podien parlar de pressió, perquè la pressió era saber si tindries feina al cap de 15 dies. No sé si vas sentir aquestes declaracions per començar, però si les has sentit, suposo que no hi estàs gens d'acord.
Ell té un punt molt vàlid de dir que aquest tipus de pressió tenim nosaltres d'anar a jugar un partit quan hi ha gent que no té diners per poder posar un plat a taula a la seva família, no? En aquest sentit, això sí que és pressió. Jo entenc, no?, la comparació i té molta lògica, però al final quan tu estàs passant per un tema de pressió, per un tema de mental, el pitjor que pots fer és comparar-ho, no? En aquest sentit, és que hi ha nens i nenes que no tenen un plat a taula i això sí que per ells és un problema i el que tens no és un problema. Si ara mateix el que em passa a mi, que és que el cafè no és bo, és un problema, atenem aquest problema, no? Per què és això? Vale, doncs no li donis més voltes, sinó és simplement això. I tenir les eines suficients per saber com afrontar els diferents situacions que ens van passant a la vida, no? Respecto i comparteixo en part el missatge, no? Però sí que és veritat que quan tu tens o estàs en aquesta bombolla mental de que tot és dolent, has de tenir l'ajuda necessària, no?
La NBA va ser innovadora amb el format aquell de la competició bombolla a Orlando per mantenir la Lliga i de fet han pogut anar assegurant, ara explicaves també, aquest Nadal ja està venent menys el dia 24 partits en plural cada dia. No sé com ho has viscut.
Sí, no, al final a mi m'agrada jugar i és algo molt important en la meva vida, però no és el més important, no? Hi ha moments i situacions que passen. Per exemple, estàvem a Atlanta i ens vam aixecar, que teníem un partit aquell dia, i s'anul·la perquè 7 jugadors nostres donen positius i nosaltres agafem aquella nit un avió i ens anem cap a casa i els 7 positius es queden a l'hotel i tornes dins l'avió amb 7 companys que els deixes enrere, no? I això afecta emocionalment, afecta mentalment i són situacions que estem vivint ara mateix que no ajuden a una normalitat que estàvem acostumats, no? Però sí que és veritat que el bàsquet segueixi. Al final hi ha molta gent que li agrada, que disfruta, que veure jugar és un parell d'hores que es distreu i això és molt important, no? Per la ment, el que deia abans de nosaltres, quan anem de viatge i anar a un restaurant a sopar amb els companys o amb amics que tinguem a la ciutat, ajuda a que la ment s'alliberi una mica, doncs el mateix, no? Nosaltres jugant o la gent veient el bàsquet, no? Però sí que hi ha situacions que emocionalment són fortes i ara estem visquent més de lo normal, no?
Bàsquet a banda, com s'està vivint aquesta... No sé si als Estats Units parleu de sisena onada o el número és un altre. En tot cas, la Omicron també us ha arribat, eh?
Sí, sens dubte ens ha arribat i al final, per molt que pugui ser Estats Units la primera potència mundial en aquest sentit, afecta a tothom. Això no discrimina ningú i al final crec que tots hem de fer un pas endavant i unir-nos, sobretot doncs, països que puguin ajudar, països menys desenvolupats o amb problemes de vacunes, que crec que per allà va la solució, no? Tot i que bueno, és un tema molt que podríem estar parlant aquí molt de rato, però és algo que entre tots hem de veure i hem de donar encara un pas més endavant en ajudar uns als altres.
Tu fa 11 anys, com explicaves, que vius als Estats Units, que hi vas arribar amb Barack Obama a la Casa Blanca, després vas veure l'arribada també de Donald Trump amb aquests 4 anys diferents, per dir-los d'alguna manera, i ara amb Biden. No sé quina descripció faries de l'evolució del país, perquè com a mínim de portes en fora sembla que sigui un país absolutament fracturat. Ara farà un any de l'assalt al Capitoli. No sé si des de dins es viu d'alguna altra manera o si realment hi ha una divisió bèstia.
Uf, políticament tampoc estic molt posat en aquest sentit aquí als Estats Units. Ja tenim prou a Espanya en aquest sentit i intentar seguir-ho tot. Difícil d'opinar d'un país on hi ha tantes opinions, hi ha molt de poder econòmic on això mana moltíssim i no m'hi ficaria en aquest sentit perquè tampoc sóc expert en la matèria.
Vol dir això, per exemple, que segueixes més l'actualitat espanyola o catalana que l'americana? Un dia quan et despertes al matí tendeixes més a obrir un diari d'aquí que no pas un mitjà nord-americà?
Sí, sens dubte, segueixo molt més les notícies i les coses que passen a casa que aquí, perquè al final sí que visc aquí i m'agrada seguir, però aquí és on treballo, però on realment estic a gust a casa.
Dius visc aquí, aquest aquí, ara per tu és Cleveland. No sé com s'hi viu a Cleveland, no sé si t'hi has adaptat bé, si estàs a gust.
Sí, al final amb el tema de la pandèmia tampoc... per exemple, l'any passat vaig estar a Minnesota i havia estat 6 anys abans i semblava que no estigués a Minnesota, no? Perquè no, al final no sortia molt de casa, estava entre el pavelló de partit, el pavelló d'entreno i viatges. Quan estic a casa, prefereixo estar a casa, bueno, una ciutat on fa fred, no tant com a Minnesota, però fa fred, i tampoc, com et dic, crec que he anat a un restaurant portem 3 o 4 mesos, doncs he anat a un restaurant i fora a veure la ciutat he anat a un parell de coses i ja està.
Vaig llegir, no sé si era precisament amb aquesta entrevista, amb aquesta carta, on també parlaves de tota la part personal dels teus últims anys, que la teva llista de coses que tu volies acomplir hi havia a guanyar la NBA. T'hi esperaràs o potser al final a vegades a la vida has de renunciar a algunes coses?
Un dels objectius, sens dubte, i per això també jugo, no? Però no és lo primordial en aquest sentit. No hi ha coses a la balança més importants que guanyar un anell.
El format de la NBA és molt diferent del de l'ACB o del bàsquet europeu. La prova és també doncs, tot aquest periple de que al final el jugador no sempre, no sé si té l'última paraula o no, però hi ha molta més gent que té paraula a l'hora de decidir el futur d'un jugador. A tu això et sap greu? Creus que s'hauria de fer d'alguna altra manera o és part de... Són les regles del joc i t'hi has d'adaptar i punt?
Són les regles del joc, però sí que és veritat que quan passa doncs es podrien fer d'altres formes, no? No et dic de no canviar els jugadors, però ara amb la tecnologia que hi ha últimament doncs t'enteres abans per altra gent que per realment l'equip o tu firmes un contracte amb un equip que creus que confien en tu i que després surten opcions més bones per a aquell equip i això no vol dir que no t'estiguessin dient la veritat en un principi, no? Però és que com tota la vida va canviant, però sí que una part una mica més humana en aquest sentit ajudaria, no? Però al final és un negoci, estem posats en un món professional i hem d'acceptar-ho, no? Però com deia, no només afecta el jugador, sinó també afecta la família, perquè és moure la família, és moure un altre cop el projecte, i canvies de ciutat i canvies d'ambient, d'organització, d'amics que hagis pogut fer la ciutat d'un dia a l'altre, no? I a vegades, com et dic, no? Jo me'n vaig a dormir quan estic a Japó jugant als Jocs Olímpics amb un equip, em desperto i estic a un altre i jo no ho sabia, no? I porta 5 o 6 hores al meu mòbil amb molts missatges i jo dormint i em desperto i és una altra situació. Es podria fer una mica més humanament en aquest sentit, però, com et dic, és part del negoci.
Vaig acabant, Riqui, mentre t'escoltava, pensava, parlem amb tota naturalitat de que un jugador del Masnou es llevi amb un equip diferent del que se n'ha anat a dormir quan està a l'altra punta del món jugant uns Jocs Olímpics. Clar, això és una mica a la condensació del que ha estat el fenomen del bàsquet espanyol als últims 15 anys, que quan en Pau Gasol va arribar a la NBA va ser allò un impacte informatiu brutal, i ara és com molt normal que la gent que destaca aquí se n'acaba anant a Estats Units tard o d'hora, i potser si ara tornessis a sortir a la pista a Badalona amb 14 anys i fessis el que vas fer al cap de mitja temporada, la gent ja estaria dient aquest segur que acaba a la NBA.
Sí, les coses van evolucionant i veiem coses que abans eren impossibles o molt difícils més normalitzades, no? Simple fet del Pau Gasol quan va arribar a l'NBA, i ara n'hi han passat ja 20 jugadors o uns quants espanyols, no? Quan abans el Pau només havia estat Fernando Martín i no havia tingut l'èxit que tothom volia, no? I va arribar el Pau i va trencar barreres en aquest sentit, igual que altres jugadors europeus, no? I això ho veiem normal, però fa uns anys no ho era.
Riqui, per acabar, a 10-15 anys vista, què t'imagines fent? I a on t'imagines fent-ho?
Doncs una de les coses més importants serà la Fundació, sens dubte. Passaré molt de temps amb els projectes, és una cosa que m'omple moltíssim i que tinc moltes ganes de dedicar-li encara més temps, no? Li dedico bastant de temps que tinc, però és un dels projectes que va creixent i que cada... Només portem 3 anys, no? En aquest sentit, com qui diu, oberts, però ja va agafant unes dimensions que m'agraden moltíssim i serà de les coses que més li dedico temps. Després la vida va canviant i d'aquí 10-15 anys, qui sap, no? No em veig relacionat molt en el món del bàsquet en professional, en aquest sentit, perquè m'agradarà deixar de viatjar tant i viatjar per gust més que per treball. Però mai se sap, no estic tancat a res i quan arribi el moment decidiré.
Doncs a Riqui Rubio, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Joan Bota.